COPE Vinaròs.
Estar informado. Salutacions cordials, soc Laura Puig, estàs al 101.6 de la freqüència modulada. Obrim el nostre espai Darrere en COPE, avui parlant de la salut dels nostres peus. Ja sé que és dimarts, que no és dilluns, quan habitualment nosaltres parlem amb el nostre podòleg Carlos Blasco, però com que portem un retras important degut al tema de l'actualitat que marca la situació de Catalunya, doncs hem traslladat el nostre espai per a avui dimarts. Carlos Blasco García, molt bon dia.
Molt bon dia, senyora Laura. Com està vostè?
Bueno, gràcies per lo de senyora, eh? La veritat que s'agraeix i toca que a un li parlen tan educadament, eh?
Claro, bueno. Que sí, tenen que ser educats.
Tu també bé, Carlos? En problemes de peus, tu no, segur que no en tens, no? Perquè els deus tindre molt ben cuidats.
No te cregues que en casa de... Ja saps el refrán, que en casa de herrero cuchillo de palo.
Bueno, jo suposo que tu no tindràs el clàssic ull de poll, perquè és de lo que anem a parlar avui, de l'ull de poll, però no l'ull de poll que normalment surt a la planta, sinó avui crec que ens vols parlar del que surt de forma interdigital, és a dir, entre els dits, no?
Pues sí, ho has encertat. Bueno. Avui anem a parlar, anem a dedicar estos minuts que tenim per a parlar de una, no d'una patologia, perquè no sé per què patologia, sinó d'una alteració de la pell que apareix, pot aparèixer en diferents llocs, però anem a centrar-nos en el que apareix entre els dits, que tots coneixeran com, tots el que ens està escoltant, coneixeran com ha sortit un call o un hidepoll entre els dits i que nosaltres se mos ha ocorregut dir-li per nom un eloma interdigital.
És que quina ocurrència els podòlegs posar-li eixe nom. Primer que res, m'agradaria que ens contares per què apareix l'eloma.
Mira, si parlem en termes no de nom tècnic de l'eloma, sinó en termes de fisiologia de la pell està formada per una cèl·lula que se diuen els queratinòcits i a través de l'última capa de la pell, que se diu la capa epidèrmica, pues, és la capa de subdividiment 5. I dins de tot aquest 5 n'hi ha unes cèl·lules que van creixent de forma vertical, se van mudant des del primer estrat fins al final, que és la capa més superficial que nosaltres ens podem tocar, que és l'estrat queratinòcit, i durant aquest pas, que dura aproximadament 21 dies, que és el que renovem la pell, pues, la pell se va renovant, com ja he dit, i no n'hi ha cap problema. Què succeeix quan alterem aquestes condicions de fisiologia? Per exemple, que apliquem més pressió en un punt determinat del que aquesta zona pot suportar? Pues que aquest procés de queratinització, de formació, naixement i mort de la cèl·lula s'altere i en comptes de durar 21 dies, dure menys. Entonces, què passa? Que com la cèl·lula mort antes de lo que li toque, en una capa de la pell més interna a la que li correspon, pues esa cèl·lula ja naix, diguéssim, que ja mort antes d'hora i entonces apareix un punt en el qual tinc un tros de pell que està més dur de l'habitual si ho comparem en altra zona. Entonces, això és el que anomenem un callo, ni més ni menys.
Què hauríem de fer per tal d'evitar aquesta aparició i el que és més important, com tractar-lo?
Claro, mira, si parlem d'este callo que apareix en tres dits, hem de dir que, com ja m'han apuntat abans, que apareix un punt de pressió. I aquest punt de pressió, per què està en tres dits? Si tenim en compte la composició, l'estructura anatòmica d'un dit, que està format per tres ossets, que anomenem falanges, pues, quan dos dits estan contigus, imagina que tenim el quart i el cinquè dit, que són els que normalment sempre apareixen. Si jo tinc el quart i el cinquè dit completament rectes, els ossets que formen aquests dits pues, ni se toquen ni s'immuten, estan separats. ¿Vale? Si apareix en el contacte entre ells, és a dir, que els agrada la unió, pues, tenim un contacte entre dos ossets. I d'aquest contacte entre dos ossets és la suficient pressió com per a alterar aquesta condició de fisiologia i, per tant, que aquesta pell tinga un procés de falta d'aport sanguini i, per tant, aparega i se ull de poll entre els dos dits. Factors que promouen aquesta pressió entre els dos dits? El principal, calçat. I ahí tenim el problema del calçat tancat, calçat ajustat, calçat en poca altura de pala i calçat en tacó. Tu eres de les que utilitza calçat tancat i molt ajustat, Laura?
Normalment només quan m'arreglo, quan me mudo, que diuen tradicionalment les dones. Si no, clar, mira, ara mateix vaig en una sabata molt còmoda, tipus esportiva, d'aquestes que estan ara de moda, és a dir que ampla.
Claro.
De normal vaig ampla, però en cap de setmana, si me tinc que arreglar, pues sí que sóc que... Però te tinc que dir que no m'aixima un ull de poll, eh?
mira quina sort que tens. Tu saps per què ve a la consulta qui té un ull de coll entre els dits?
Qui?
Per què? Per què apareix? Perquè li fa mal. Ve i diu, escolta, mi fa molt de mal este ull de coll, no puc aguantar. I justament, quan tu vas a explorar aquest ull de poll, el que menys fa mal és l'ull de poll. Saps què fa mal correctament? El que fa mal és l'osset que ha entrat en contacte amb la teresa, una d'aquestes falanges. Mm-hmm. Per tant, podem traure el callo, però si no separem aquests dos dits, si no separem el focus on ha aparegut la molèstia, continuarem estant. Per això les dones estem venint amb tanta freqüència a la consulta, perquè no sou capaces d'atendre a les indicacions d'un calçat adequat.
Pues sí, la veritat és que sí.
És
això l'explicació, no? Bueno, i si no, què faríeu els podòlegs, també? Si
claro,
vosaltres
sí, també,
faiguerem això cas de tot el que dieu, pues no tindríeu feina,
claro,
això tampoc pot ser.
Claro. I ara ve una pregunta que és incòmoda, Laura.
A veure.
Tu com te trataries un callo en tres dits?
Pues la veritat que no ho sé, jo te dic com se'l trate ma mare, ella a casa, quan li surt a la planta del peu, i és que se'l rasque. Jo no,
vale,
sé, jo no sé si això entre mig dels dits, però entre mig dels dits és una miqueta difícil de tractar. Jo,
claro,
jo sé el que faria, que jo no, jo aniria a Carlos Blasco, el meu podòleg de capçalera, a que me'l curara. Però ja te dic, ma mare, quan el té a la planta, se'l rasque. No sé si ho fa bé o ho fa mal.
Claro, faries molt bé. El principal problema és que utilitzem les ungles per rascar-nos, utilitzem una tisoreta per llevar-nos pell, utilitzem un tallaungles per llevar-nos pell, i el que més m'agrada a mi és el format parche de callicida, que té àcid salicílic, que després el fiquem ahí a la pell, i, claro, molt la creme, després venim esquema, he ficat un parche i no hi ha manera. Tot això és descartat, no se pot fer. A veure, tenim una acumulació de pell, i la pell, l'única forma que hi ha de llevar-la de la forma millor és a través d'un bisturí. I un bisturí què significa? Que tallo la pell, entro cap a dins la capa estructural, recordem que la cèl·lula ha mort antes de l'habitual, entonces ja està per dins de l'ullet de poll, d'ahir que se diga un ull de poll, perquè té una forma cònica. Entonces, la única forma de llevar-ho correctament és entrar en el bisturí tallant. I tu ara me preguntaràs, vale, bisturí, molt listo, però això no me farà mal si estàs tallant?
Home, ho dius a dormir, no? Entenc jo,
Això és una falsa percepció de dir, no, a mi a dormir meu que me fa mal. No. La última capa de la pell, la epidermis, no té ni terminacions nervioses ni vasos sanguinis. Per això ens podem arrencar-la i no sangre, per molt que ens fem. Entonces, ese procés de llevar, retirar esa pell dura, ese callo, ese ull de poll en el bisturí, és completament indoloro. Completament. L'únic que fa mal, claro, és la inflamació que tens en l'osset que estava tocant l'altre. I ara això ens porta a l'última part. Com prevenim l'aparició d'hixeloma interdigital?
Pues dime tu, que és l'experto. Jo, sobretot, el que faria és no utilitzar, però ja hem quedat que això no ho fem, no utilitzar calcer que ens oprimisca el peu i totes aquestes coses.
Claro, però si estàs donant tu la solució, que bona eres, Laura.
No, és que, claro, eixa és la solució teòrica, però no la pràctica, no la que solen fer, no? Però bueno,
claro,
en definitiva si seria això.
Claro, si tu ara vindies a la consulta, et diria, Laura, tens que utilitzar un calçat que siga de davant tan ample com el teu peu.
Ja.
Tens que utilitzar un calçat que de davant siga tan alt com el teu peu. Però cuidao. No tenim que medir a aquesta altura des de la zona de la sola on apoyem, perquè tu ahir el peu no el tens. Tenim que medir l'altura des de la superfície per damunt de la sola on tu apoyes el peu. Entonces ahí te trobaràs moltes sorpreses desagradables, en què una altura és a la millor d'un centímetre i mig i el calçat només té mig centímetre d'altura. I això que provoca és compressió entre els dits. Per tant, millorem aquest calçat que siga més alt de davant, més ample de davant i amb menys tacó de detrás, i entonces tindrem una batalla de guanyada en ese callo que surt entre els dits.
Bueno, doncs pues ahí tenim el nostre consell, ahí queda, qui el vulga seguir, que el seguisca,
claro,
i qui l'isca l'ull de poll, que acudisca a Carlos Blasco, podòleg de Cope Vinaròs, i segur que li solventa la papeleta. Carlos,
claro,
gràcies,
sí.
I t'esperem com sempre en una altra ocasió de la salut dels nostres peus. Gràcies, molt bon dia.
Un plaer, Laura.
I en Carlos Blasco, actualitzem les notícies, és 1:30 de la tarda.